Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Cada dia a 3:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 3:15 de la nit, a Ràdio Estel.
He substituït la vida per la nostàlgia.
Baltasar Porcel, Sol Negre, 1961.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Sigueu benvinguts una setmana més al Campanar, el programa que fem des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Us saludem els qui el fem possible, en Santi Grimau, el control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla ara mateix, Anna Robert. Recentment a Tarragona hem rebut la visita de Monsenyor Gregorio Rosa Chávez. Ell és el primer cardenal de la història d'aquest país creat pel papa Francesc, precisament l'estiu passat, i és bisbe auxiliar de l'arxidiòcesi de Sant Salvador, a El Salvador. Però a més, va ser un estret col·laborador del beat Monsenyor Òscar Romero, una veu compromesa amb la justícia social i les persones més vulnerables. Amb motiu d'aquesta visita vam tenir l'oportunitat de conversar amb ell sobre la figura del beat Òscar Romero, també de les dificultats que els va tocar afrontar per assolir la pau al Salvador, o bé com ha rebut la notícia del seu cardenalat. Ho escoltarem d'aquí a una estona, serà a l'espai de l'entrevista. Ara és el moment d'escoltar el missatge als quatre vents per aquest diumenge, dia 28 de gener, de l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol. Aquesta setmana ens parla d'una jornada que s'escau cada quart diumenge de gener, la de la infància missionera. Aquest any porta per lema Atreveix-te a ser missioner.
Déu vos guard. El quart diumenge de gener l'Església celebra la jornada de la infància missionera. Aquest any el lema és una crida directa a la consciència personal. Atreveix-te a ser missioner. En la societat actual, una apel·lació d'aquest tipus sona gairebé a provocació. És un reclam a nedar contracorrent, però sempre ha estat així des dels temps apostòlics, quan homes i dones joves han abandonat la comoditat del seu ambient per llançar-se a l'aventura divina i humana d'ajudar els que passaran de ser desconeguts a ser la seva segona família. El papa francès ha publicat missatges en què convida a aquesta obertura als altres, sobretot envers els més necessitats. Van adreçats a infants i joves que potser ho tenen tot, però que són capaços d'arriscar-se per transmetre la fe i per auxiliar amb obres socials poblacions remotes. Ja en una homilia pronunciada l'any 2013 va dir: «Els problemes, les preocupacions de la vida quotidiana tendeixen a fer que ens tanquem en nosaltres mateixos, en la tristesa, en l'amargor, i és aquí on hi ha la mort. No busquem aquí aquell que viu. Molts prediquen que important és gaudir el moment, que no val la pena comprometre's per a tota la vida, per opcions definitives, per sempre, perquè no se sap què passarà demà. Jo, en canvi, us demano que sigueu revolucionaris». I afegeix el papa francès: «Us demano que aneu contracorrent. Si en això us demano que us rebel·leu contra aquesta cultura de la provisionalitat que, en el fons, creu que vosaltres no sou capaços d'assumir responsabilitats. Creu que vosaltres no sou capaços d'estimar veritablement. Jo tinc confiança en vosaltres, joves, i prego per vosaltres. Atreviu-vos a anar contracorrent i atreviu-vos també a ser feliços». Fins aquí les paraules del papa francès. L'experiència mostra que els missioners, els de Tarragona en són un exemple proper, són molt estimats en el seu lloc de destinació. s'identifiquen amb la gent, esdevenen un més d'entre ells i són apreciats per la gratuïtat amb què els lliuren la vida. Alhora són feliços, descobreixen els valors d'una nova cultura i quan tornen per una temporada ja només pensen a tornar a marxar. El cor d'un missioner s'ha eixamplat i per ells tots són germans. La infància missionera vol fer arribar aquest missatge a nens i nenes que siguin capaços d'entendre la bellesa d'una opció que és la d'ajudar altres infants amb l'oració i la solidaritat de petites aportacions econòmiques. És una rebel·lió de pau i amor. Adéu-siau.
Escoltem ara l'Evangeli d'aquest diumenge, quart durant l'any, que pertany al capítol 1 de l'Evangeli segons Sant Marc, versets del 21 al 28. L'Evangeli, com sempre, anirà acompanyat del comentari del biblista del nostre arquebisbat de Tarragona, mossèn Joan Magí.
Després van anar a Cafarnaüm. El dissabte, Jesús entrà a la sinagoga i ensenyava. La gent estava admirada de la seva doctrina, perquè els ensenyava amb autoritat i no com ho feien els mestres de la llei. En aquella sinagoga hi havia un home posseït d'un esperit maligne que es posà a cridar.
Per què et fiques amb nosaltres, Jesús de Natzaret? Has vingut a destruir-nos? Ja sé prou qui ets, el sant de Déu!
Però Jesús el va increpar dient:
Calla i surt d'aquest home.
Llavors l'esperit maligne el sacsejà violentament, llençà un gran xiscle i en va sortir. Tots quedaren molt sorpresos i es preguntaven entre ells:
Què és tot això? Una doctrina nova ensenyada amb autoritat. Fins i tot dona ordres als esperits malignes i l'obeeixen.
I la seva anomenada s'estengué de seguida per tota la regió de Galilea.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 28 de gener estem en el quart diumenge de durant l'any. La fe ens empeny a trobar-nos i enfortir-nos com a membres de l'Església de Jesucrist. La nostra presència ens fa compartir l'alegria de Déu que es revela en tots nosaltres.
Déu ens fa arribar la seva paraula en la nostra salutació, en la veu dels qui llegeixen les lectures, en l'homilia, en els nostres cants, en la nostra pregària, i ens dona força per a dir-li sí en el nostre amén.
Compartim la presència de Jesucrist i en ell totes les promeses de Déu han trobat un sí. I per això, gràcies a ell, diem amén a Déu i manifestem la seva presència.
El papa Francesc ens diu: l'evangelització obeeix el mandat missioner de Jesús. Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant, i ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat. Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món. En aquests versets es presenta el moment en el qual el ressuscitat envia els seus a predicar l'Evangeli en tot temps i per tot arreu, de manera que la fe en ell es difongui en cada racó de la terra.
La llum plena del compliment de la promesa de Déu la trobem avui i sempre en les accions de Jesús que ens presenta l'Evangeli.
Avui, a l'Evangeli de Marc, trobem Jesús alliberant les persones amb el seu ensenyament. Així mostra l'eficàcia de l'acció guiada per la paraula de Déu. Quantes vegades havia anat aquell home a la sinagoga escoltant les profecies i l'explicació dels mestres de la llei? Només quan hi va trobar Jesús, el sant de Déu, que ens transforma en ofrenes santificades per l'Esperit Sant, en va sortir alliberat.
El nostre convidat d'avui és del Salvador. És el primer cardenal de la història d'aquest país creat pel papa Francesc i és bisbe auxiliar de l'arxidiòcesi de Sant Salvador. Va ser un estret col·laborador de Monsenyor Òscar Romero, qui fou assassinat per l'exèrcit d'aquest país l'any 1980 mentre celebrava missa.
Invitado por el Comité Óscar Romero de Tarragona y Reus, hoy tenemos el placer de contar en Tarragona y en nuestro plató del Arzobispado con el cardenal Gregorio Rosa Chávez. Monseñor, bienvenido a Tarragona.
Muchas gracias, muy amable.
Usted fue un gran colaborador de Monseñor Óscar Romero, siendo el arzobispo de la diócesis de San Salvador, en El Salvador. ¿Cómo definiría su persona?
Primero le conocí cuando él era sacerdote y era un adolescente. Yo tenía 14 años en ese momento, era seminario menor a los 15. Luego trabajé con él un año completo, antes de terminar mis estudios de teología. Ahí nos hicimos amigos. Entonces ha sido para mí un gran amigo. Y luego me tocó colaborar con él en el tiempo más difícil de su vida como arzobispo. Una experiencia intensa. Ya hablaremos de ella a lo largo de la conversación, pero sí fue una gracia para mí haberle conocido.
¿Qué adjetivos mejor lo definirían?
Ese punto me lo han hecho muchas veces. Yo diría amigo, porque eso dice él en su diario cuando habla de nuestra relación. Dice amigo desde hace mucho tiempo, muy de veras, dice él en su diario, y es verdad, fue una cosa pues que Dios me regaló, y por eso con mucho gusto yo hablo sobre él, porque lo conozco desde el fondo de su corazón, podríamos decir.
Usted está en Tarragona para impartir una conferencia, para pronunciar una conferencia que lleva por título La opción por los pobres, de Óscar Romero. Él sin duda fue una voz de los sin voz, y esto incomodó a muchos sectores. ¿Cómo vivió él esta situación?
Romero es un hombre dócil al Espíritu Santo. Esa es la clave para entenderlo a él. Él fue llevado por donde él no pensaba en su vida. Y yo que lo conocí, era un hombre conservador, un hombre temeroso, un hombre con muchas dudas. Pero se dejó llevar por el Espíritu Santo y lo llevó hasta el martirio. De modo que ahí está la clave para entender su figura. Un hombre que descubrió llamadas de Dios todos los días. Y le tocó un tiempo de gran represión en el país, ver cada día morir gente inocente, ver el sistema que aplastaba a la gente pobre. Lo llevó a ser voz de los que no tienen voz, pero no se lo buscó él, simplemente fue una llamada de Dios a la que no pudo resistirse.
Comentaba ahora que le ha tocado vivir momentos muy duros junto a él, en el contexto social y político que le ha tocado vivir. ¿Cuál de esos momentos recuerda con mayor intensidad a usted?
El más duro ha sido que no poder tener armonía con sus hermanos obispos. Eran apenas 6 obispos en la conferencia episcopal. Solo había uno que estaba en sintonía con él, que fue su sucesor, por cierto, en el arzobispado. Sufrió mucho porque no logró que ese encuentro se superara. De hecho, antes de su muerte, en su diario aparece cómo el nuncio intenta que haya un acuerdo, no se logra. Y a los días, pues, es el asesinato. Creo que fue su mayor sufrimiento. Algunos han llamado eso soledad institucional, ¿verdad? También le pasó lo mismo con el Vaticano en esa época. Hoy hay una situación totalmente nueva en el Vaticano con respecto a él, pero no fue siempre así. Fue una ir contracorriente, día tras día. Y él pues supo superarlo todo desde su opción por Jesucristo y su amor a la Iglesia.
También compartieron momentos muy duros en relación al proceso de paz en su país, ¿no?
Sí, le tocó ver venir la guerra y no la pudo detener. Y un día dijo, parece que mi vocación es ir recogiendo cadáveres. Cada semana tenía que dar el balance de los muertos que había en el país, porque no se informaba la verdad en los periódicos, y describir un poco cómo pasó todo. Hubo semanas, en un país en ese momento teníamos 6 millones de habitantes, hubo semanas de 200 víctimas descoronadas de la muerte. Imagínese un pastor ante ese drama, cómo siente su corazón.
A nivel social, eclesial, ¿qué momento vive actualmente El Salvador?
Estamos en un momento de gracia en el país, sobre todo después que el Papa Francisco beatificó a Romero. Esta figura de Romero ha sido muy controvertida dentro del país. Sufrió tantas calumnias que muchos creyeron que era verdad, que él era el culpable de todos los males del país. De repente la gente va descubriendo al verdadero Romero, que el Papa describe con 3 características en su bula de beatificación. Primero, es un pastor según el corazón de Cristo. Segundo, es un padre evangelizador de los pobres. Tercero, es un testigo heroico del reino de Dios. Así lo describe el Papa con tres características que retratan bien a Roma. Y al día siguiente el Papa en Roma añade un cuarto elemento. Dice que él decidió estar con la gente, con el pueblo, para acompañarlo y defenderlo, incluso a costa de su vida. Creo que ese último rasgo es de los que más sorprende a Romero, porque él decidió caminar con la gente, correr los riesgos del pueblo, nunca aceptó seguridad personal. Y eso la gente se lo agradece tanto. Un pastor que camina con su pueblo, pues siempre es muy amado.
¿Por qué se le culpaba?
Porque como había toda una desinformación sobre él, una campaña sistemática del gobierno de turno, que es de extrema derecha, según ese cual era un especie como de monstruo de maldad. Y como comenzó la guerra también, entonces él se tenía que ver que está aliado con los comunistas, etcétera, etcétera. Esa campaña duró hasta incluso después de su muerte. Cuando él muere, hubo fiesta en los sectores elegantes de la ciudad. Dijeron, por fin mataron al comunista. Yo escuché eso porque yo era rector de seminario y escuché la pólvora festiva esa noche en que se conoció que había sido asesinado. Ese era un momento de altísima polarización en el país. Blanco, negro, ¿verdad? No había lugar para matices. Y a él le tocó pues, ser víctima de ese maniqueísmo que lo llevó a sentirse totalmente solo en cuanto a cierta clase de personas.
Monseñor Romero fue beatificado el 23 de mayo de 2015. ¿En qué momento se encuentra ahora el proceso de canonización?
Todo va muy bien. El Papa Francisco está tan claro con respecto a su santidad. Lo ve como un icono de la iglesia que él desea, que se vaya construyendo una iglesia pobre y para los pobres. Es la que encarna a Romero. Y también el modelo de pastor que él enseña para la iglesia, un pastor, pues dice él, con olor a oveja, ¿no? Eso fue Romero. Por tanto, el Papa está feliz de verlo ya tan cerca de la canonización. El proceso va normal, no se quiere saltar ninguna etapa. Lleva todo muy bien. Pronto se anunciará seguramente ya lo que tanto esperamos, ¿no? ¿Cuándo será su canonización?
Usted ha sido creado recientemente cardenal, el primero de la historia de su país. ¿Cómo ha recibido esta noticia?
Una gran sorpresa, porque no era posible en las normas del momento. Primer caso de un auxiliar que es cardenal. Por tanto, no había ninguna expectativa en mi persona, ni de lejos. Y un domingo me entero a las 5 de la mañana, hora del Salvador, de la noticia. Pensé que era una broma. Yo dije, ya pasó el Día de los Inocentes, dije yo, cuando alguien me llamaba por teléfono. No, sí, es verdad, míralo en internet. Y era verdad. Entonces el país entero tuvo una gran alegría y todo el mundo relacionó esto con Monseñor Romero. Yo mismo dediqué a él esta designación, porque era el que merecía ser cardenal. Entonces, en su nombre fui yo a Roma, a ese consistorio.
Como lema de su episcopado, ha elegido Cristo es nuestra paz. ¿Hoy en día en El Salvador pueden hablar de paz, después de todo lo vivido en estos años?
Este lema lo escogí cuando fui elegido obispo hace 35 años. Pasé una semana entera en un monasterio benedictino buscando el lema y encontré, porque estábamos ya en guerra en ese momento. Nunca pensé que iba a ser tan importante esa visión de ser artesano de la paz. Ahora pues, estamos en una nueva guerra, sobre todo debido a las pandillas juveniles. Cada día hay como de 10 a 12 asesinatos. Un país de 7 millones, eso es demasiado. Y no se ve salida por el momento a una violencia que es totalmente demoníaca. Y ese es un gran desafío para la Iglesia, cómo estar presente ante la gente que sufre un momento de tanta desesperación.
Monseñor Gregorio Rosa Chávez, gracias por estar aquí hoy en Tarragona, por compartir su testimonio y gracias por acompañarnos.
Un saludo para toda la gente que está viéndolos y que sigamos adelante porque Cristo es nuestra paz.
I obrim el bloc de notícies d'avui explicant-vos que Tarragona ha celebrat amb gran solemnitat la festivitat dels Sants Màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi.
Aquest any, el dia 21 de gener, memòria del martiri a l'amfiteatre de Tarragona dels Sants Fructuós, bisbe i auguri i eulogi diaques, s'ha escaigut en diumenge. Per aquest motiu, com a fet extraordinari, l'Associació Cultural Sant Fructuós ha representat la passió de Sant Fructuós en aquest amfiteatre coincidint amb el dia i l'hora que van esdevenir els fets martirials recollits a la passió fructuosi. Prop de 600 persones van assistir a aquest espectacle, representat per 300 actors, on es combina la recreació, història, bellesa, coreogràfica i música en directe interpretada per l'Escola Cantorum dels Amics de la Catedral de Tarragona. Coincidint amb el desè aniversari de l'obertura de l'any jubilar de Sant Fructuós, es va retre homenatge al senyor Albert Abelló, traspassat recentment, per la seva col·laboració en aquest any jubilar. La representació va comptar amb l'assistència del senyor arquebisbe, el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, el senyor Enric Vendrell, i la consellera de Patrimoni Històric de l'Ajuntament de Tarragona, la senyora Begoña Floria, entre d'altres. A la tarda, a la catedral va tenir lloc la missa de la solemnitat, presidida pel senyor arquebisbe i concelebrada pel capítol de la catedral i els preveres de la ciutat i l'arxidiòcesi. Monsenyor Jaume Pujol va recordar que a Sant Fructuós li va tocar viure en un temps de persecució, semblant al que viuen encara avui milions de germans en la fe de Crist arreu del món. La persecució contra els cristians no és pas una cosa d'ahir, sinó una cosa ben actual, va dir en l'homilia. Com ja és tradició, en el transcurs de la celebració es van llegir les actes de la Passio Fructuosi i es va venerar les relíquies dels sants màrtirs per part dels fidels congregats.
I els periodistes i escriptors han celebrat aquesta setmana la diada del seu patró, Sant Francesc de Sales. I com cada any, des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona s'ha organitzat una jornada amb ells, amb els periodistes.
Aquest any, els periodistes i professionals de la comunicació han conegut la tasca que la comunitat del Cenacle fa a la fraternitat de la Mare de Déu de Misericòrdia, al terme de Cornudella del Montsant, amb joves amb drogodependència. Aquesta visita, encapçalada pel senyor arquebisbe, s'ha realitzat al voltant de la festivitat de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes, el dilluns 22 de gener. Aquesta comunitat nascuda a Itàlia l'any 1983, de la mà de Sor Elvira Petrozzi, pretén donar resposta al crit de desesperació de molts joves cansats i desil·lusionats, addictes a les drogues i a persones que cerquen l'alegria i el sentit veritable de la vida. Ho fan a través de la pregària, el treball i la vida comunitària. El dijous 24 de gener, dia de la festivitat, s'ha celebrat una missa a la capella del Palau Arquebisbal a la que han assistit periodistes i col·laboradors assidus del departament.
I cada dia 3 de febrer se celebra Sant Blai, advocat del mal de coll. Una tradició molt arrelada a casa nostra és la benedicció de fruits o aliments. Els blaiets, uns tradicionals dolços, en són un exemple.
Sumant-se a aquesta tradició, el projecte de la Fundació Obra Pia Montserrat, Llar Natalis, el centre d'acollida diocesà que acull mares gestants en situació d'exclusió social o familiar, ha elaborat de forma artesanal blaiets per a recollir fons per al projecte. Aquests dolços, 2 unitats al preu d'un euro, es poden adquirir fins al dia 31 de gener al centre pastoral Oblates. També es poden fer comandes a través del correu llarnatalistarragona@gmail.com o trucant al telèfon 609-943-539.
Doncs aquí tenim el nostre estudi de nou, la Montserrat Roig de la llibreria de l'Arquebisbat de Tarragona. Benvinguda.
Hola, hola.
Doncs amb noves propostes literàries i també alguna proposta musical avui, no?
Sí. Des de la llibreria de l'Arquebisbat us saludem i esperem que el que avui us presentem sigui del vostre interès. Per la proximitat del dia de la celebració de la festivitat de Sant Francesc de Sales, patró dels escriptors i periodistes, ens sembla oportú presentar-vos el llibre que porta per títol En salida, Francisco y la comunicación. El seu autor és Darío Viganó i editat per Herder. Ens diu l'autor del llibre: se serveix dels diferents aspectes de la representació pública del pontificat de Francesc, des de la salutació de la lògia central de Sant Pere fins als viatges apostòlics, des de les homilies fins a les encícliques, i explora els camins que recorre el missatge del Papa obert a tothom, en sortida. La següent publicació que us presentem és Vidal i Barraquer, Cardenal de la Pau, escrit per Ramon Muntanyola. Aquesta és una nova edició ampliada a cura de Josep Massot i Montaner i editada per publicacions de l'Abadia de Montserrat, que amb motiu dels 100 anys del naixement de mossèn Ramon Muntanyola, el 2017, i els 150 anys del naixement del cardenal Vidal i Barraquer, el 2018, han volgut posar al dia aquesta biografia mantenint els criteris de l'autor. Aquesta nova edició forma part de la col·lecció Abat Oliva i està presentada en dos volums. El volum primer comprèn des de la infantesa i la joventut de Vidal i Barraquer fins al març de 1936. I el volum segon comprèn des de l'inici de la Guerra Civil fins a la seva mort el 13 de setembre de 1943. I per acabar, us presentem el compact disc 40 dies. Disc enregistrat pel grup Canta la teva fe. Aquest CD vol ser un recurs pastoral per a treballar especialment amb adolescents i joves en diferents itineraris quaresmals. Aquestes cançons poden ser útils tant en la catequesi, en les diferents celebracions, especialment velles de pregària, i també en la contemplació personal de cada passatge. I per avui, res més. Desitgem que disfruteu de la lectura i de la música. Moltes gràcies per la vostra atenció.
Doncs una bona proposta, de fet, perquè aquí, com aquell qui diu, som a les portes de Quaresma,
sí,
no? Ja queda
sí.
Molt poquet. Doncs molt bé, avui ens ha acompanyat un mes més la Montserrat Roig de la llibreria de l'Arquebisbat de Tarragona. Gràcies per ser avui aquí amb aquestes
molt
propostes,
bé,
que esperem que siguin profitoses pels nostres oients.
I tant.
I ens tornem a trobar el proper mes.
Molt bé.
Fins aleshores.
Adéu-siau.
Mi hija juega al bádminton, habla inglés, francés y chino, hace danza contemporánea y judo. Y por supuesto tiene clases de cocina.
Anda, pues mi hijo ayuda a que muchos niños de Camerún reciban catequesis y a que otros en la India puedan ir al médico.
Con Infancia Misionera, los niños ayudan a los niños. Abre los horizontes a tu hijo, enséñale otra forma de vivir. 28 de enero, jornada de Infancia Misionera. ¿Te atreves a ser misionero? Infórmate y colabora en www.omp.es.
Avui ens acompanya també mossèn Ricard Cabré amb la seva secció Qui tingui oïdes que escolti.
Benvolguts. 2017 ja està. Ja l'hem acabat i no tornarà mai més. Ja és història. I la història s'escriu en fets positius o negatius. Mai tot és positiu ni tot negatiu. No pretenc fer una mirada sobre el món perquè em falten elements i espai per a poder-ne emetre un judici cabal. El perill està en que veiem més els aspectes negatius perquè fan més soroll i no tant els positius que moltes vegades romanen en el silenci. Ens fixarem d'una manera especial en el nostre país. Catalunya ha polaritzat força la política d'aquest any. Si més no, hem donat un testimoni admirable de pau i serenor. És digne de figurar en les grans antologies el compliment del nostre poble en la lluita per la seva identitat. En el balanç de l'any hi afegiria la manca d'atenció i de compromís per part dels nostres dirigents envers els refugiats. Una inconseqüència terrible. Espanya va prometre l'any 2015 acollir 17.337 persones refugiades. Fins ara no arriba ni al 12%. No s'ha fet cap mena de campanya perquè el país s'hi impliqués, ni cap oferta d'ajuda seriosa. Resumint, una bona política ha d'estar al servei de tots els ciutadans. La política que oblida això és, com a mínim, una mala política. Amics, moltes gràcies per la vostra atenció. Fins un altre dia, si a Déu plau.
Fem ara un repàs als actes d'agenda per aquesta propera setmana amb la Montse Sabater.
Pel dissabte 3 de febrer, la Jornada Diocesana de Pastoral de la Salut a Reus. La conferència anirà a càrrec de mossèn Josep Lluís Arín, vicari general del Bisbat de Tortosa, amb el tema La mirada de Jesús als familiars dels malalts. Tindrà lloc a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, a 9:45 del matí, i organitza la Delegació Diocesana de Pastoral de la Salut. Pel dissabte 3 de febrer hi haurà la novena en honor a la Mare de Déu de Lourdes a Reus i organitza l'Arxiconfraria de la Mare de Déu de Lourdes de Reus.
Doncs us recordem que aquests actes els podreu tornar a llegir amb calma a la pàgina web de l'Arquebisbat de Tarragona. L'adreça és arqtgn.cat. I amb aquesta secció arribem al final del programa El Campanar d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent. Gràcies per ser-hi, per escoltar-nos. A reveure.